oficial de la ràdio. Tots som un. Amb el suport de CaixaBank, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Com diria José Mourinho, José, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Aquí hacemos teatro de qué?
Del bueno.
Vale, doncs parlant...
Vamos con la chica de los
sí,
tuits.
Sí, senyor.
Pues esa, vamos con la chica de los tuits, sí, però això és més de Pedro Irol que de José Mourinho,
sí,
però bé.
Sí, per favor, és que ara ja m'he quedat amb aquest nom. Quatre de les millors actrius catalanes intentaran escalar al Fitzroy.
Ui, sí, sí.
Només fins al 17 de març al Teatre Borràs.
Ahora que tengo tiempo, puedo ir.
Doncs mira, val la pena. Són Sílvia Bel, Míriam Iscle, Sara Espígol i Mima Riera. Aconseguiran fer el cim? Ho podeu descobrir a Fitzroy, que és la comèdia de més alçada de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel. Últimes setmanes. Entrades a balanyaenviu.com.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
Són les 7 de la tarda, un minut abans de res. Edgar Fornós, molt bona tarda.
Molt bona tarda i bon dilluns a tothom. Feliç setmana, som-hi. Dia 5 de febrer i arrenquem una setmana amb polèmica. Com no, eh? Un dia massa a l'oficina. Avui la pregunta va en aquest sentit. Recordeu que hi ha hagut 3 polèmiques.
M'he recordat molt, jo, aquest cap de setmana, molt del Joan Poquí.
Ui,
molt.
Nosaltres també.
M'he recordat molt perquè ets un futuròleg. O sigui,
tampoc, és que... tan, sí, sí. Tampoc és la fórmula de la Coca-Cola.
Home, però jo vaig pensar, home, no serà tant. No, no, és que, sí, sí. És que ha sigut un repertori... Va, endavant, perdona.
Espera, no, 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 va dir compte amb el Girona i efectivament ja ha rebut. De moment, les polèmiques són, ja ho sabeu, aquesta expulsió rigorosa a Vitor Roque, aquell gol anul·lat al Girona després de 40 segons ja que anava en dansa, i un gol anul·lat a l'Atlètic de Madrid. Per això la pregunta que fem avui és, i ja la teniu a Twitter, quina mesura prendríeu per frenar l'escàndol arbitral? Us donem 4 opcions. La primera, que els clubs facin vaga. La segona, que cap equip es presenti a jugar contra el Real Madrid. Tercera, que torni Villar. O quarta, posar el VAR del bar. Marta, com va això?
Doncs mira, més de 560 vots a aquesta hora, l'opció més votada és que ningú jugui contra el Madrid. Un 58,4% proposa...
Que els clubs, quan els hi toqui jugar contra
no,
el Madrid...
No, que no es presentin al partit. Claro. Que no es presentin al partit, directament. La segona opció més votada és que els posar al bar del bar, un 19,4%.
Un bar que controlis del bar.
Exacte.
Bar.
Això ja hi és.
Però sí, però de veritat.
El Gerard Romero.
No, que això no, que no, que ho va explicar. Això va explicar el Xavier Estrada Fernández, que hi ha una sala secreta d'on els hi diuen.
Clandestina.
Clandestina, on els hi diuen els del bar. Oi, esto ha sido así, esto ha sido así. És a dir, que hi ha una segona sala a part del bar. Això ja existeix.
Però, doncs el bar, del bar, del bar.
Al final, agafant-me el que aquest matí comentava el Màrius Carol, que amb això estic d'acord amb ell, bueno, al final, però quan, o sigui, hi haurà més àrbitres que jugadors de futbol?
Sí.
Perquè, clar, comences a repassar, és el que deia aquest matí el Màrius. 4 al camp del terreny de joc. Sí. Quan enfoquen la sala bar, n'hi ha 3 allà, o 4 també, que són, ja són 8. I si sobre hi ha una altra sala, que dius tu, que també els hi controlen, que deuen ser 2 o 3, bueno, al final aquí tenim una alineació que... quasi. Doncs àrbitres!
I al final de tot de la piràmide està Don Corleone.
Home, clar!
Fixa't, Toni, que l'espècie futbolística va cap aquí. Primer hi havia més futbolistes que staff, ara hi ha més staff que futbolistes,
exacte,
i després hi haurà més àrbitres que staff i que futbolistes.
Bueno, que...
Hi ha una altra cosa que ha comentat aquest matí aquí al Món a RAC1, al Santiago Segurola, que és...
Santiago.
De res, Jordi, de res. Que és, i l'estava escoltant i dius, té raó, un àrbitre madrileny no pot arbitrar al Barcelona o al Girona perquè són rivals del Real Madrid. Doncs en el VAR, del dia del Girona a Real Societat, el VAR estava del Cerro Grande, que és àrbitre madrileny. Per què, si un àrbitre madrileny no pot arbitrar al Girona i al Barcelona, per què el del VAR sí? Si també són àrbitres. I al final és el que mana.
Clar.
Tens, o sigui, que és un desgavell.
El Col·legi Tècnic d'Àrbitres s'hauria de cremar com va fer el Sapo amb l'edifici Windsor. Ho recomano molt al documental, que a més, Sapo, què és el que dices permanentment?
Fuego pugui ficar.
Exacte. És el que diu constantment quan va cremar el Windsor, el fuego pugui ficar. Doncs s'hauria de cremar el Col·legi Tècnic d'Àrbitres i la Federació Espanyola de Futbol. I purificaríamos todo.
Fuego pugui ficar todo.
Aquesta, torna-la a posar.
Fuego purifica todo.
Pues todo, pues ese es el que ponen d'anar. El fuego purifica todo.
I no és Jordi Dan.
Per cert, en aquesta enquesta, en tercera posició, que els clubs facin vaga, un 18% de la gent ha votat aquesta opció, i en última posició, que torni Villar, un 4,3%.
Sí, ja cansa.
Bé, Xavi, deixa'm fer una última hora, deixa'm fer un parèntesi, perquè acabem de saber, en aquest cas des de Buckingham Palace, que el rei Carles d'Anglaterra té càncer, segons acaba d'anunciar el Palau de Buckingham. No s'ha especificat quin càncer té, però sembla que no és el de pròstata, cosa que es va especular als diferents mitjans. Ara fa unes setmanes el rei, el Carles III, va estar ingressat pel tractament, suposadament, d'aquest càncer de pròstata, però avui ha començat un tractament que l'obligarà a posposar tot un seguit d'activitats. Recordem que Carles és rei des del dia que va morir la seva mare, el 8 de setembre del 2022, tot i que la coronació va ser el 6 de maig de l'any passat. Encara no fa un any. Per tant, això ho hem de saber. Ara s'ha fet públic als volts de les 7 del vespre i l'Anna Ballonesta, evidentment, ens ho ampliarà a partir de les 8. Tanco parèntesis.
Sí, déu-n'hi-do. Bé, ja s'ha presentat, però evidentment avui el tornem a presentar perquè avui porta el braçalet de capità. És el Joan Poquí, Mundo Deportivo.
Bona nit.
Que avui ve de negre i no de negre àrbitre, sinó negre de dol perquè està fart dels àrbitres.
Ara,
i avui volem preguntar-li, no ho veieu els que sou a casa, però avui ens preocupa un tall que té a prop de l'ull, una ferida important. Ens recorda el president Laporta quan va tenir una ferida similar i volem saber si va per aquí o què t'ha passat, si estàs bé.
Això ho vaig fer a Vitòria dissabte a la nit i mira, podria explicar que va ser defensar una princesa que estava sent atacada per ferotges dragons o per gent molt dolenta i vaig fer una baralla amb els delinqüents i jo vaig sortir malparat, però ells van sortir pitjor i ja estan a l'hospital. Podria dir això, però no seria veritat.
És que estàvem tots al·lucinant, Ara ens tenies a tots, que el Toni diu, ostres, m'ha tocat el braç, com dient, si està dient aquest home.
No, mira, aquests han carat aquí.
La gent és que no explica això que vulgui.
Fantotxes.
O això, o un negreire pel carrer. Saps? Fer una negreira vol dir caure. Vol dir
bueno, sí, et recordem perfectament amb aquell vídeo...
El dia que vas fer la xiqueta.
Us dono aquestes dues opcions. Escolliu la cosa de la més...
Es pot dir que vas caure a Vitòria?
Es podria dir, si és que és aquesta la veritat.
O es podria dir que et vas enfrontar amb uns individus...
Amb uns Mossos molt musculats i perillosos, i vaig sortir guanyador del...
Puc dir una barreja de les dues?
Qui sap?
Que et barallessis i després...
Però al final del temps afegit ens diràs què va ser o no?
Sí, després us diré.
Molt bé. Podem fer una enquesta?
Fem una enquesta? Què li va passar a Poquí? Què li va passar a Poquí?
Salvar princesa, caiguda a Vitòria.
Podem posar aquesta enquesta? Sí, sí.
Va haver-hi una baralla.
I hem escoltat la veu inconfusible de Roger Saperes, company d'Esports de RAC1. Com està, Roger?
Què tal? Bona tarda.
I ben a prop, avui amb feina doble, Lluís Carreras, el nostre míster. Com estàs, Lluís? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. No tinc cap dubte que en Joan va salvar una princesa. No, cap dubte.
Quitamos música, música fuera, venga, fuera cachondeo, música de contubernio, porque la pregunta es esta. La pregunta que hay que hacer es la siguiente. Quitamos música, fuera, quítame, mira, ¿qué queda? Ese equipo pequeño y perdedor, excusarse en la actuación de los árbitros para justificar los malos resultados... Ese equipo pequeño y perdedor, excusarse en las lesiones, excusarse en el horario de mediodía y quedar solo en la cara, escudarse en la altura del césped o de si está o no regado. Venga, podéis votar. La chica de los tweets, ¿tenemos ahí la encuesta?
Bueno, escolti, por favor.
¿Mails? Ya... ¿Han llegado mails? No, ¿tenemos mails?
Venga, no, es que me molesta mucho que me digas esto de la
bueno,
chica de los tweets.
Pues la chica del portátil. Venga, vamos.
No, tampoco.
¿Podemos rotular? ¿Rotulamos?
Vamos mal.
Venga, vale, sí o no. Tenemos con nosotros a... Espera, compañeros, tenemos a un madridista anónimo. Tenemos a un madridista... ¿Me dice que tenemos, compañeros? Sí. Madridista anónimo, que quiere dar su opinión. Madridista anónimo, ¿cree que es de equipo pequeño? ¿Excusarse en todas esas cosas?
Totalmente, sí, es de equipo pequeño y por eso el Real Madrid es digno campeón de esta liga y debe serlo. Y lo
pues,
será.
Pues nada, ahí queda esta opinión de ese madridista anónimo y aleatorio.
Muchas gracias.
Por cierto, madridista anónimo, ¿algo que le apetezca a esta hora de la tarde?
Un vermú con una gilda, te vas a Reus,
venga,
buscas, me lo traes y me lo preparas.
Todo por la audiencia, ¿vale?
Agitado.
Venga, vamos, venga, seguimos. Ritmo.
Em sembla que ens sona bastant aquest madridista anònimo, com diu el gran Josep Pedrerol. Escolta, Lluís, començo per tu. Quina d'aquestes mesures prendries de les que hem posat per intentar frenar una mica aquest escàndol arbitral que això...
Bueno, si és que el Lluís Carreras hi veu algun escàndol.
Correcte, sí senyor.
Sí, indubtablement. Primer m'agradaria dir que
en la teoria diu, no, que hem de creure en la honestitat dels àrbitres, no? Mm-hmm. Llavors jo tinc una pregunta. Ai. Per què, i ho ha dit abans el Joan, crec, o el Roger, per què un àrbit català, si són tan honestos, no pot pitar el Barça? Per què un àrbit madrileny no pot pitar el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid, el Rayo, el Getafe, o qui vulguin? Si són tan honestos, què té que veure? Vale? Dit això, jo faria el bar del bar, però al bar del bar hi posaria, acompanyant els àrbitres, perquè clar, si posen un àrbitre i al bar li posen un àrbitre, és el mateix, no, no, hi posaria o exjugadors, o exentrenadors, i o periodistes, també.
Periodistes al... O sigui, periodistes al...
Entrenadors. Al
bar, ex... És a dir...
Clar, clar, al bar del bar, al bar del bar.
Sí, sí, al bar del bar, sí.
De fet, en
Jean-Pierre... I posaria periodistes, entrenadors i jugadors.
Val. Ex.
Aleshores, què els faria rectificar el que diu l'àrbitre? O en aquest cas, al bar?
Però... Clar, els del bar, faria rectificar el del bar i, conseqüentment, faria rectificar l'àrbitre. El que passa que llavors els partits durarien 150 minuts.
Sí, exacte, sí, clar, que és el que comença a estar passant.
És que aquí un dels d'aquests és això, eh? Si hi ha àrbitres també al bar, àrbitres no volen contradir àrbitres i, per tant, això... Per això diuen que intentin que no hi hagin àrbitres al bar. Joan Poquí, tu com expert en comitès arbitrals...
Jo, de fet, l'enquesta que respon és la de la Mònica Usart.
Ah! I què has votat? Què has votat, per cert?
Mònica Usart.
La Mònica Usart.
Molt bé.
Referència.
Jo estic d'acord amb el Lluís en que el bar, és a dir, jo no faria un bar del bar, però sí que crec que el bar l'haurien de portar persones independents. No poden dur-lo àrbitres, col·legues de professió dels que estan a baix, i molt menys àrbitres amb una trajectòria que hagin de assessorar, com va passar el dia del Madrid-Almeria, amb un novell que acaba d'entrar, que evidentment no tindrà ni el recorregut, ni la personalitat, ni la valentia de contradir el que li digui. En aquell cas, crec que era Gil Manzano. Ah, no, perdó, Hernández Hernández, el dia del...
Hernández Hernández,
que porta una àmplia trajectòria, i el que estava baix era debutant. Això crec que no és el camí. I, a més, amb alguns àrbitres que ho he parlat estan d'acord, que no, el VAR no l'haurien de dur àrbitres, almenys àrbitres de... excompanys dels que estan pitant, o companys dels que estan pitant.
Roger, com frenem això?
No em sembla una mala solució. És a dir, si haguéssim de posar el bar del bar, ja és per tancar la paradeta. És a dir, és la senyal que el bar no, és veritat. Perquè si no, la cadena, al final, el següent pas és quin serà, no? El bar del bar del bar, perquè hi haurà polèmica amb el bar del bar. És a dir, no, jo crec que ja s'ha de buscar o tenir un criteri clar, o el que estava dient el Puquí, que no siguin només àrbitres, o el que deia també el míster, que no siguin només àrbitres, que pugui haver-hi exentrenadors, exjugadors, que no hi hagi aquesta relació i que no puguin estar condicionats l'àrbitre de camp al que està a la sala VAR, no sé.
Però no creieu que el VAR, quan va començar a funcionar...
S'han relat, això, no sé.
O sigui, funcionava, doncs, crec que, sí. Bueno, més o menys bé, però de cop i volta es va denunciar, en aquest cas Javier Tebas, que Florentino Pérez s'havia encarregat de trucar, de fer unes queixes sobre el VAR, i casualitat. Va començar a... Les decisions del VAR van començar a girar-se. I la prova la tenim, que això s'ha anat enredant, i ara crec que l'estament arbitral, o sigui, està a la picota. O sigui, la credibilitat de l'estament arbitral a dia d'avui a Espanya comença a ser de menys 4. O sigui, és que no és un partit, és el partit de l'Atlético de Madrid, és el partit del Girona, és el partit del Barça, és el partit... En parlàvem divendres amb l'Edu de Valle i amb el Solsona. Què va passar amb el Bar, aquell partit?
Home,
que l'Espanyol...
Sí. Una vergonya
de l'Atlético. Finalment va entrar de Madrid. Vull dir que, clar, sí. Comença ja, són molts casos, no?
És que per mi, com dius tu, Toni, per mi comença amb tot el sentit. Jo crec que la tecnologia s'ha d'aplicar pel fora de joc, es podria aplicar, perquè un gol sabia si ha traspassat la línia o no, i després em semblava bé el supòsit de dir que l'àrbitre no es mengi una cosa flagrant. És a dir, hosti, l'àrbitre està mirant aquí, hi ha hagut unes mans claríssimes, no les ha vist, avisem a l'àrbitre que això s'ho ha perdut. Però jo crec que hem començat a entrar en una qüestió de grisos, que ja no tenim clar quin és el criteri que entren. No, per aquest sí i per aquest no. Llavors ja entren les suspicàcies i no serveix absolutament per res la tecnologia que havia de servir per ajudar els àrbitres. O sigui, si és perquè l'àrbitre no es mengi alguna cosa grossa, fantàstic, però és que hem entrat en un festival, bueno, que després... entren a revisar coses que ja és rearbitrar el partit.
A veure, que el Lluís volia dir alguna cosa, perdona, Lluís.
Sí, no, volia dir això, que clar, a veure, hi ha unes regles de joc, no?, que s'han d'aplicar. Però què passa? Que últimament com ho ha dit el Roger, com que les jugades són tan grises, llavors ja entra la interpretació. Gràcies a Déu, que tothom interpretem de forma diferent, perquè si no seríem robots tots, no? Això gràcies a Déu. Però, clar, hi ha més jugades interpretatives que realment de reglament. No, no, doncs pues afinem el reglament, tu. No diguem, és que si la pilota toca l'ombro, o toca el tríceps, o toca el col... No, no, si toca la mà, és penal, o és falta, punto, tot el braç, perquè tu no pots jugar amb el braç, i punt. O sigui, crec que els hauríem també d'ajudar els àrbitres. Àrbitre és molt difícil, però és que, escolta tu, o potser és que no en saben més, però ajudar-los en més en quant a que el reglament ha de ser molt més clar, no tan interpretatiu.
No, Lluís, però és que el reglament és clar, el que ho compliquen els comissaris. Sí, sí, el reglament està igual des del final del segle XIX, i el futbol, clar, s'ha mantingut fins avui. El compliquen les noves reinterpretacions que es fan del reglament. Jo, per exemple, sí, tu has posat l'exemple de la mà. Jo ja no sé quan és mà i quan no és mà. T'ho dic sincerament. Jo, quan jo era petit, hòstia, el pati del col·le, mano, ja està, penal. Sí, sí, tots sabíem quan era mà.
Sí, senyor.
Tots ho sabíem. I ara, doncs no, doncs és complicadíssim saber si una jugada és mà o no.
Sí, sí. Bueno, i a més, una altra cosa que passa, disculpeu, és que fins a on has de tirar enrere la jugada, no? Perquè, clar, anem enrere...
40 segons.
30, 40 segons enrere, però bueno, és que...
Buenas tardes, soy Hernández Hernández.
Venga, el rollero del Hernández Hernández. ¿Hasta dónde hay que tirar atrás?
Claro.
Para saber si es falta o no, porque es que, claro, 40 segundos de partido...
Lo que haga falta. Además, le digo una cosa, es que todo este fin de semana no ha habido ninguna polémica.
¿Cómo que no ha habido ninguna polémica?
No ha habido ninguna polémica.
Hombre, pero
que
estamos hablando de tres. Una, la expulsión de Víctor Roque. La otra, el gol del Girona, que no s'aguanta per enlloc.
Está todo clarísimo. Aquí la única cosa sospechosa que merece ser analizada es, bueno, pues el tajote que lleva en la cara el tertuliano Juan Poquito. Tengo ya la Felcams para poder repasarlo todo. Se lo muestro, por favor. Vamos con el hide behind. Para mí, por favor, Fran. Ahí podemos ver...
Hay que tirar hasta Vitoria, ¿eh? Hay que tirar hasta el sábado.
Estamos ya tirando para atrás. Ahí podemos ver en Dynamic Review el tajote de Poquí. Párame ahí, por favor, la imagen, Fran. Vamos ahora con un Hyperloop Dynamic Rewind para echarlo para atrás. Échamelo para atrás. Déjalo en Cold Freeze Ice, por favor, aquí.
¿Pero qué estamos viendo ahora?
Vamos a visualizar el origen de la lesión.
A ver.
Fran, párame. Fran, Dynamic Rewind en Fast. Más rápido. Más atrás.
No, claro, es que estamos 48 horas, estamos en sábado.
Field review, y ojo porque vemos claramente que no hay contacto. Párame la imagen, Fran, por favor, dame un hyperloop en frame. Si lo vemos ahí claramente, como Poquí saca un cúter del bolsillo y ejerce una incisión a modo de corte...
Ah, se lo ha hecho el mismo.
Por supuesto, a modo de corte de bisturí. Necesito, por favor, unos preview frames. Dame un fast flash rewind. Déjalo en freeze auto reverse. Párame ahí, ahí estamos, Fran. Ahí lo podemos ver claramente en freeze, como queda clarísimo que Poquí solo quiere protagonismo y quiere ir de víctima, pero no tiene absolutamente nada en este total, caso de agresión. Sí. Dale otro wave rewind, half pipe.
Bueno, ya lo tenemos claro.
No us preocupeu, que per sort a la part final del temps afegit tindrem a un exàrbitre de primera divisió, sí, el Sergi Albert, que ens analitzarà, com deia el Toni,
les tres jugades.
Correcte, la del gol anul·lat a Saúl, a l'Atlètic de Madrid, aquest gol anul·lat al Girona 40 segons abans
molt fort,
de que passés
això,
el gol, i l'expulsió a Vitor Roque, doble groga, molt rigorosa. Però entrem ja a parlar de futbol, traiem la piloteta, vaig amb tu, Lluís. Dues victòries consecutives del Barça, sí, contra Osasuna i contra Alavés a Mendizorroza. Ens hem de creure que hi ha un punt d'inflexió, que la cosa anirà millor. Podem tenir alegria per intentar tocar metall a final de temporada, o és massa aviat? Hòstia, i compte.
Fort, eh? Has passat d'anar al cementiri a tocar metall, eh? Atenció, perquè...
Diu-la a l'Aparicio que s'està pixant de riure literalment amb el nostre Hernández Hernández.
Ens faltava l'Hernández Hernández.
Vamos a ver, bueno, vamos a hacer la revisión. Sí. Laura Aparicio...
No, luego ya nos la hace.
Lluís, optimisme o pas a pas? Partit a partit.
Depèn quin sigui l'objectiu de cadascun. Si l'objectiu és guanyar, doncs vinga, ja des de que Xavi va anunciar a la roda de premsa que, bueno, que no continuava, doncs s'ha guanyat, és el que volia. Ara bé, si parlem del joc, evidentment que no. Però és que no pots millorar en dos partits. Ho has de fer amb una llarga trajectòria. I ho has de fer d'inici temporada. I ho has de fer des del temps que fa que Xavi és entrenador, i s'ha de veure aquesta progressió. Ara bé, si anem única i exclusivament al resultat, a guanyar per intentar obtenir un títol, doncs hem guanyat dos partits. El com? El com no sé si el veurem. Masses peces canviades.
No, jo volia preguntar, perdona, al Lluís, disculpa, Joan. A veure, en què va millorar el Barça dissabte? Perquè, bueno, el Barça va guanyar, per tant, alguna cosa va millorar respecte a altres partits. Però com que no hi entenc, per això t'ho pregunto.
Bueno, en el joc estones, perquè recordem que la primera, un altre cop, jugada al partit, un fora de joc pels pèls, el bo de Pau Cubarsí, que va fer un altre partida, quasi et fa penal, l'Alavés va sortir molt fort. És veritat que els gols del Barça van com apaivagar una mica aquesta ànsia de l'Alavés, que només jugava amb pilota llarga i és d'anar-hi, anar-hi. Però clar, pensa, anàvem 0-2, Samu Morodian, fora de marca, et fa un gol, ja tornes a necessitar de dir, som-hi, no? Però amb què va millorar? Jo diria que va millorar amb aspectes individuals jugadors, no amb aspectes globals de l'equip. I el fet, per exemple, i no sé si en parlem, segurament que sí, de Christensen,
ara
si ell individualment, per mi no fa un bon partit, però què fa? Que altres jugadors, amb la seva posició ideal, com Gundogan, millorin, però amb el joc que va millorar el Barça, no. I després, clar, tenim el cas de Lamine Yamal, que jo ja estic bueno, aquest nano és molt bo.
Ara sí, ens hem de creure realment com a nou líder, en parlarem de Lamine, de Christensen, de Gundogan, de diversos jugadors que van ser protagonistes, però
sensació... Ara desvetllarem qui li va proposar a Xavi que jugués Christensen al mig del camp. Ara ho desvetllarem.
Exacte. Bona. Roger, Toni, quines sensacions us va... Ai, Toni, Joan, quines sensacions us deixa el Barça a Vitoria?
No estic encara per pensar que el Barça tocarà metall. No estic en aquest escenari.
Sí, perquè està calent, eh?
No, per això.
Sí, m'he engrescat, sí.
No, és a dir, a veure, crec que jo, en el primer partit, després de l'anunci de Xavi, no vaig veure encara la reacció que
el
ell va veure.
Aquell,
no. No el vaig acabar de veure. A mi sí que em va semblar un bon partit pel que és l'escenari de Vitoria i pel que havia de ser el partit contra l'Alavés, perquè vaig veure el Barça que volia tenir més el control de la pilota, cosa que li han demanat algunes vegades. És veritat que hi ha aquestes dues llacunes. La primera acció del partit i que el Barça tan bon punt fa el 0-2 li fagin també el gol, és a dir, que no puguis tenir un moment, que aquell moment de dir, hòstia, ja ho tenim una mica tancat i continuïs tenint el control i pam, et foten el gol, és a dir, crec que hi ha algunes llacunes, però crec que ens deixa coses positives. Per mi, el control que té el Barça de la pilota, les apostes ja fermes de Xavi, jo crec, pels joves, per Lamine, per Cubarsí, per Héctor Fort, i després que Xavi, per mi, toqui alguna cosa, és a dir, que faci alguna cosa diferent. És a dir, que vam veure Christensen, i estic d'acord amb el Lluís, que segurament jo crec que la primera part anava una mica perdut, però permet que Gundogan estigui més endavant i sigui més decisiu, i dona una mica més de tranquil·litat i solidesa a l'equip quan ha de defensar. Per tant, el que celebro és que Xavi, com a mínim, hagi tocat alguna cosa, hagi provat una cosa diferent, perquè dèiem, què canviarà? Doncs bé, com a mínim ha tocat alguna cosa, s'ha guanyat el partit, i hem vist alguna millora del Barça, però jo... com que portem tota la temporada també esperant aquesta continuïtat, encara no m'atreviria a dir que el Barça ja està disparat. O...
Com si s'hagués alliberat, no?, i provant més coses.
Sí. No, jo també, jo coincideixo bastant amb el Roger. Jo crec que sí que el Barcelona fa un, no sé si molt gran o molt petit, però fa un pas endavant a Vitoria. Així com el partit d'Osasuna em va semblar esperpèntic en moltes estones, i segurament la clau és la presència de Christensen, que d'alguna manera, si recordem al principi de temporada que el Barcelona donava algunes bones sensacions en la primera fase, jo crec que fins que es va lesionar Frenkie de Jong, que va propiciar la caiguda absoluta del rendiment d'Oriol Romeu, el Barça torna a estar en una forma de jugar similar a aquella, quan ja jugava Frenkie de Jong al costat d'Oriol Romeu. Ara la fórmula és Frenkie de Jong al costat de Christensen, que, com deia el Lluís, permet Christensen que Pedri, Gundogan i Frenkie de Jong juguin més alliberats i puguin fer aquest domini del joc del Barcelona. I jo penso que en fases del partit el Barcelona això a Vitoria ho va fer. Després, com també deia Lluís, hi ha les desconnexions, que jo crec que aquí sí que crec que són més mentals que una altra cosa, però el Barcelona, home, almenys et dona alguna cosa a la que aferrar-te, no?, per tenir una mica d'optimisme o d'esperança.
Afegim a la conversa a l'entrenador del Barça Atlètic, Rafa Márquez. Rafa, bones tardes.
Buenas tardes, qué pedo, güey. Virtual, entrenador del primer equipo del Fútbol Club Barcelona.
RQR.
Bueno, estoy predispuesto.
Virtual, me ha encantado. Virtual.
Pero bueno, estoy un poco preocupado porque me parece que alguien se robó mis apuntes, mis anotaciones, mis trucos. Y a mí se me viene que alguien estuvo soncheando mi blog, porque yo esta vaina del chamaco Christensen pues ya la tenía preparada. para cuando tenga la chance de entrenar a los muchachos del primer equipo, que será a partir de julio. Y bueno, pues si quieren otras soluciones para el éxito, pues yo mismito las puedo aplicar.
Si vols dir que la solució Christensen era una idea teva.
École, güey, si es lo que digo yo, me están quitando todos los chamacos para el primer equipo. Yo estoy jugando con chapulines de 6 meses nomás. No están ni destetados, así como quieren que yo gane.
Sí,
no.
Perquè el Barça Atlètic va empatar, per això, claro. Hi ha gent que recrimina, que no, bueno, molt demanar entrar al primer, claro, equip, però el Barça Atlètic va empatar.
No pido hombres, pero al menos que me den chicos en edades de chingones. El Barça Atlètic parece un concierto del Tito. Así que nada, pues estoy contento. Órale, Clapés, claro que sí.
Portes una metralleta,
bueno, unos tiros al aire, pues, para celebrar que estamos vivos.
Una metralleta de la jugueteria d'Ikea.
D'una fira,
Marcinitos,
sí. Exacte.
Un d'aquests... Lo que me dejaron en RAC1 por presupuesto.
Sí. Aquí, uno de estos cobres és l'Amin, que té 16 anys i de moment ho està patant.
No, que anava a dir que després del partit li van preguntar a Rafa Márquez si volia dir alguna cosa més del tema. Ah, no, aquí em coneix, ja sap. Però va acabar dient...
No estoy predispuesto.
Tiempo al tiempo.
Sí.
Saps? Vaig pensar, no? Sí, sí, sí.
Acaba dient el mateix.
Sí, està dient com, no, Quim Corell sap que jo no vull moure la cadira a l'entrenador, però acaba diu,
el uno de junio.
I arribarà al meu sofà sobre.
Jo veig, no, Rafa Márquez amb una serra, eh?
Sí.
Està serrant la cadira de Xavi.
Viendo tutoriales de bricomanía todo el día.
Sí, sí, que es va postulant pel primer equip.
El 1 de julio, pues, empezamos esta aventura.
Ja ho veurem. D'entrada, un d'aquests joves joveníssims és la Minya Mal, 16 anyets. D'entrada va començar poquet a poquet, Xavi Hernández del Nava dosificant, però sembla que ja s'ha erigit com a un dels líders de la davantera. Lluís, com el vas veure, Lamin?
Molt bé, molt bé. Dels millors partits, agafant la responsabilitat. Bueno, és que sembla que no li pesi la responsabilitat, no? Veiem imatges, ja no tan sols del que fa amb la pilota, sinó quan la càmera se li apropa, tu li veus la cara i el tio no el veus, ni que sugui, ni que pateixi, ni que rigui tampoc, ni que tingui una cara de pressió, no? Jo crec que podia jugar, o sigui, un cop acabat el partit, si li dius, no, mira, és que demà has d'anar amb el filial i l'endemà amb el juvenil, no? Ho podria seguir fent. Ho fa tot bé, s'associa bé, té 1 contra 1, té velocitat, té última passada i té 16 anys, o sigui, fixa't si té per créixer, no? Jo crec que és la llum en aquesta, en la qual sí que evidentment ens hi hem de fixar, però tenint en compte, doncs, això que té 16 anys. Veurem, eh? Veurem ara que, bueno, segurament ja Rafinha torna a estar bé, que es curi bé, que no tingui pressa, que es curi bé, perquè veurem aquesta gestió també del vestuari que ha de fer Xavi.
Sí, aviat tornaran lesionats. De fet, ja el dia 11 contra Granada s'espera Ter Stegen, Sergi Roberto i Rafinha, però mira, portarem dades, com deia l'enyorat Carlos Pérez de Rozas, en aquest cas de Lamin, és el futbolista el quart regatejador de la Lliga, superat només per mites com Nico Williams, Rodrigo o Savinha, però en canvi és el més efectiu, és el que ho fa més complet i de forma més eficaç. Avui a Deco, el Joan Jopallàs, el cap d'esports de La Vanguardia, li han preguntat pel Messi, però inevitablement hem acabat pensant en Lamin. Escolteu.
Lo bueno que ha tenido Leo es que tenía un equipo que no le exigía nada. O sea, ha tenido un ambiente de crecimiento los primeros años donde no tenía la responsabilidad, no tenía la presión de nada. Era muy inteligente y atento a todo y eso le ha hecho crecer y cuando tuvo que ser el responsable, digamos, de una generación junto con los demás, pero ya tenía toda la experiencia para esto.
Clar, fixeu-vos, això ens ha fet pensar i de seguida t'ho pregunto, Lluís, i vaig amb el Joan i amb el Roger. En aquell Gamper famós, sí, contra la Juve, Messi tenia 18 anyets, i a partir d'aquí comença a entrar a poc i a tots ens enlluerna.
18 o 17?
Ah, el 2005 tenia 18, perquè jo tenia 19, té un any menys. Bueno, en tenia 17, però anava a fer 18, correcte. Ah, anava a fer, sí, compria... sí, de fet, no, acabava de fer 18 el 23, sí, de juny. El 23 de juny havia, sí, fet ja 18 anys, Messi? Compria, però poc a poc. Llavors, què passa? Tenia ja un ecosistema format pel propi Deco, per Deco, per Ronaldinho, per Eto'o, etc. Aquí, i tenia temps per anar foguejant-se. Aquí Lamin ha entrat com a que tots ens estem esperant una miqueta a veure què fa ell per canviar aquesta dinàmica i tenir algun líder, com diu Jaume Marcet, des de Messi no veia cap futbolista tan desequilibrant. Lluís, hem de vigilar en aquest aspecte?
Però és que no em dóna la sensació, perquè, repeteixo, és que no el veig patir, el veig capacitat, diguéssim, per liderar, perquè crec que no... anem a dir, que s'entengui bé, no és conscient d'on està i del que està fent, no li afecta el que està passant, i estem parlant que tinguin un rendiment baix o alt, però té Lewandowski, està jugant amb Lewandowski, està jugant amb Gundogan, està jugant amb Frenkie de Jong, està jugant amb Pedri. O sigui, no està jugant amb els nanos del Barça B i ella s'ha de dirigir amb el que porti la bandera en aquest sentit, no? No, jo no hi veig en aquest cas comparativa. Ronaldinho, Deco i tot, clar, estem parlant de jugadors mundialment amb un rendiment top quan Leo va començar, però no li veig gaire comparativa. El que més m'agrada és que, bueno, és que no nota la pressió, i això és meravellós.
Sí, comparteixo una mica aquesta sensació que té el Lluís i afegeixo una mica que Xavi, jo crec que comença a comptar molt amb ell, després comença aquest discurs de que s'ha de cuidar Lamin i el deixem de veure i segurament fa una aposta més per Rafinha, i jo crec que ara hi ha tornat a apostar decididament, i en aquest sentit hi veig una diferència molt clara en la comparació que feia Deco, per exemple, en el cas de Messi, no? Jo crec que aquell Barça tenia molts jugadors desequilibrants, on hi vas afegir a Leo Messi, però hi havia el cas de Ronaldinho, de Deco, d'Eto'o, tots aquests que estàvem enumerant, i en canvi jo crec que ara Lamine és bàsicament el jugador més desequilibrant que té el Barça. És que no veig un altre jugador amb el desequilibri que té ell, i no veig que li estigui pesant també la pressió que té pel fet de ser el jugador més diferencial en atac, per mi, amb diferència que té el Barça ara mateix.
Jo crec que Deco es refereix precisament a que quan ell estava en els primers anys, allà la pressió era per Ronaldinho, per ell, per Deco i per Eto'o, que ell va anar aprenent. Per sort, Guardiola va fer una maniobra de distracció oportuníssima i va evitar que Messi no només aprengués les coses bones futbolístiques de Ronaldinho i Deco, sinó que també que no aprengués també la vessant de la faràndula i del golferiu del propi Deco i de Ronaldinho. Això també que quedi clar. I la minya mal...
Són els dos que va fotre fora.
Sí, sí. I segon, la segona cosa que voldria dir, i estic d'acord que... Lamine Yamal va caure amb un cert ostracisme, jo crec que inoportú i perniciós per l'equip i per la seva pròpia carrera, per Rafinha. Ara vull veure si Xavi realment serà valent i seguirà apostant per Lamine Yamal o, quan es recuperi Rafinha, tornarà a jugar. Jo intueixo que, com que Xavi ja ha dit que fotrà el camp, ara posarà els que ell cregui i no els que ell políticament cregui més convenient. Per tant, tinc l'esperança i la sensació... Tinc l'esperança de que Lamine Yamal s'hagi sent titular i Rafinha s'hagi esperat a la banqueta.
Molt bé, doncs ara que són 8:15 del vespre, hem dit que revisaríem amb l'expert en la matèria, Sergi Albert,
sí,
amb aquesta sintonia dels anys 80, amb Gerard Jiménez, les tres jugades de Moviola...
De la Moviola.
Aquest cap de setmana.
Sí, aquest invent dels anys 70. Després tinc un tall per tu, és un regal de la Moviola.
Ah?
Toni, que t'encantarà, però anem ràpids amb el Sergi Albert.
La Moviola, perdona, la feia l'Ortiz i Mendívil, que és un dels àrbits més, que han robat més, que han atracat més a la història del futbol espanyol a favor del Real Madrid. Un sinvergüenza. Sinvergüenza.
Saps què he descobert avui, Joan? Que el primer cop que es va fer servir la Moviola l'any 70, al programa Teledeporte, simplement posaven les imatges ralentides i no les comentava ningú. Simplement les mostraven i el públic havia de jutjar què passava, però després ja es van afegir els àrbitres, sí, sí, els comentaristes...
Hernández.
Tots aquests.
El Rewin.
Sergi Albert, bona tarda.
Bona tarda. Us heu oblidat a Pedrito Ruiz.
Hosti, Pedro Ruiz, que va ser el gran impulsor de la Moviola.
Sí, senyor.
Bravo.
Bueno, a veure si el Sergi Albert ens ajuda a les tres jugades del cap de setmana, a veure si el diagnòstic del VAR va ser correcte o no. Per on comencem, Gerard?
Comencem per l'expulsió de Vitor Roque. Dues targetes grogues, la primera per una càrrega, empenta, miniagressió sobre un defensa de l'Alavés. Aquesta no sé què et sembla, Sergi?
Bueno, aviam, això de bracejar, la regla és clara, és falta, el que passa és que se n'empiquen molt poques. És molt perillós perquè si feu una reflexió al partit del València li van trencar el pòmul a un jugador del València. O sigui que això de bracejar no està permès i per tant la falta està ben assenyalada i la targeta també.
Targeta també. Però anem a la segona, a la més polèmica de les dues, en una falta que no acabem de tenir clar ni si tan sols és falta. Entra el jugador de l'Alavés amb els peus per endavant, Vitor Roque intenta endur-se la pilota i aquí l'àrbitre assenyala falta i targeta groga i expulsió.
Trucant?
Sergi?
Trucant!
Això, jo crec que està la dona que l'ha penjat com el Minguella, eh?
Si sóc la senyora que li ha dit, escolta'm, ¿con quién estás hablando, Sergi?
Bueno, quan recuperem, recuperem el Sergi, mira que no sé si, avui ja sonava perfecte,
sonava això. No sé si el Lluís és a punt de marxar, perquè té avui un partit, no sé si preguntar-te per el Lluís Carreras, preguntar-te per Christian Senrés, com el vas veure de pivot defensiu quan recuperem el Sergi, i si ens l'hem de creure i és un bon jugador en aquesta posició.
No sé què dir. Mira, la defensa de l'altre dia del Barça, Iñaki Peña, segon porter, Koundé, de lateral, és central, Araujo, bé, Cubarsí, 16 anys, Cancelo, vale, que pot jugar a lateral esquerre de tant en tant, però és lateral dret, i Christensen de mig centre. Això ho hem de tenir en compte. Dit això, què havia apuntat de Christensen? Va ajudar a sortir amb la pilota, els centrals i el porter? Poc. Es va perfilar, què vol dir perfilar-se? Rebre la pilota perquè amb un toc puguis mirar en camp contrari endavant, només per la dreta. Intervencions, quantes intervencions va tenir el partit quan estem parlant que el mig centre és una posició cabdal en el model? Poques. Quantes passades va fer en diagonal endavant o verticals? Poques. Què més va fer? Bueno, va matar Oriol Romeu, pobret, perquè ja Oriol ja l'has matat, vale? Això com a debe de la posició de mig centre. I bo, va donar alguna cosa d'equilibri a l'equip? Bueno, et diria que sí. Et diria que sí que va donar alguna cosa a l'equilibri. Per què va donar equilibri? Doncs perquè Pedri, Frenkie de Jong i, sobretot, Gundogan jugaven de forma lliure, no? Jo crec que va explotar molt més les característiques de Gundogan perquè no va haver d'estar pendent de... Ara vaig a buscar la pilota entre els centrals, ara la pujo, ara la toco. O sigui, el desgast de Gundogan, i va i es lesiona, o té un cop a l'esquena, va ser molt menor. I va afavorir això amb l'equip. Trajectòria que li veig? Per mi no. Per mi no.
Aquesta és l'altra, per cert. És a dir, el fet de no només guanyes a un futbolista com a possible pivot defensiu quan no tens a Sergio i quan Oriol Romeu no ha acabat de funcionar, i a més també fas que un altre dels teus futbolistes, com és Gundogan, clar, faci un pas endavant, no sí, només sí, a nivell metafòric, sinó que també físic, per arribar més, més endavant. Us va agradar ja la alliberació una miqueta de Gundogan, sí, una part amb la part més ofensiva?
Sí, sí, jo crec que millora el rendiment de Gundogan jugant més endavant que no pas quan juga a la base d'aquest quadrat que a vegades sempre parlem del Barça, no? De fet, l'altre dia miràvem o comentaven a la retransmissió del Barça que està signant els millors números pràcticament de la seva carrera. Porta ja, no, ara em sembla que són 9 assistències
i
5 gols, em sembla, són els números de Gundogan que no els havia tingut al City. Jo crec que falta també, més enllà dels números, també acabar de trobar-li el lloc a Gundogan, però a mi m'agrada molt més quan pot jugar avançat i a prop de l'àrea i a prop també, perquè de les assistències que ha donat només són 2 a Lewandowski, que seria un tema també que pogués connectar molt més amb ell, però m'agrada més quan pot jugar amb més llibertat.
Però, i Frenkie de Jong també,
sí, també sense, haver, endavant,
sense haver de fer de mig centre allò de pivot de l'equip, jo penso que s'ho guanyen clarament. És una mica el Frenkie de Jong que estava a l'Àjax, que tenia al costat aquell pàjaro que es deia Sean, que era el que repartia estopa, i el Frenkie de Jong es podia dedicar a pujar i baixar i a trencar línies.
Va,
aprofita que el Carrera s'ha de marxar.
Sí, no, anava a dir-te, mira, Lluís, ara hi ha 2 setmanes netes que diem en argot futbolístic, és a dir, no hi ha competició entre setmana, feia molt temps que això no passava. Això al Barça li pot anar bé, no només per recuperar efectius, sinó també per anar madurant aquesta idea i d'anar-se aferrant a veure si hi ha alguna possibilitat d'acabar guanyant alguna cosa?
Bueno, evidentment que sí, però clar, ara la idea té un tope que és el 30 de juny i de què servirà aquesta idea? Qui li donarà continuïtat a aquesta idea? Jo per mi ja m'ha quedat clar que el Barça d'aquest any va a resultats, és un Barça resultadista, per tant només importa el guanyar, no el com guanyes, perquè no crec que amb això hi tingui recorregut algun altre entrenador, a no ser que sigui un entrenador anem a dir, ho posem entre cometes, dels nostres, no? Per tant, bueno, ha d'anar bé, s'han de treballar puntualment els partits i ara sí donar-li molta més importància al rival, realment, per intentar percutir pel rival, per intentar mirar les febleses del rival, que no realment dir, no, em centro en mi, perquè si jo ho faig bé de la forma que ho he fet sempre, m'és igual quin rival hi hagi.
Gràcies, Lluís, una abraçada.
Lluís, moltíssimes gràcies.
Vale, perfecte. Escolta, una cosa només. Dieu-me qui va recomanar posar Christensen de mig centre. Imagina't que és en Pep. I si és en Pep, allò es diu que jugui de mig centre. No, vale, Rafa, hasta luego.
Pues soy yo. Lluís,
bueno, escolta, com que jo sé la veritat de la qüestió, te la passo per WhatsApp.
Vale, perfecte.
Sí, home, clar, això no ho veiem.
Ja no estic autoritzat perquè és una informació privilegiada que se'm va donar. Però és una idea de, bueno, diguéssim, diguéssim, que és externa.
I un dia desvetllarem també, Toni, i això el que Lluís ho sap, qui va recomanar Quique Cárcel al Girona.
Va, que tenim
ostres,
el...
Ostres,
va, que tenim el col·legiado que hem recuperat.
Sí, sí, sí. Lluís, gràcies.
Adéu.
A veure, que hem recuperat a Sergi Albert. A veure, teníem la primera jugada que ens ha quedat clara, targeta groga.
I ara la segona targeta.
En un moment, Sergi Albert, el tenim, sí?
Sí, sí, el
vale, perfecte.
Hombre, Sergi, la segona targeta a Vitor Roque, que aquesta no sabem ni tan sols si és falta.
Bueno, no, no és falta. Si és falta és del jugador, de l'altre jugador. Per tant, de l'Alavés.
No és falta.
Ell el que... No, és falta. Perquè ell el que fa és saltar per evitar que se la porti per davant.
Per tant, és possible que aquest recurs que ha interposat el Barça funcioni?
Si s'ho miren de la presa que toca, que si se la miren de la contrària semblarà una agressió... Clar, és a dir, és o falta del jugador de l'Alavés o expulsió del jugador del Barça perquè s'entén que li donen la puntada de peu a l'espinilla. El jugador que fa és saltar per evitar que l'enganxi. Evidentment, l'altre passa per sota de la cama i es dona un cop amb la bota del jugador. Per tant, no és falta, no és targeta groga i el jugador no se n'havia d'anar al carrer.
Per tant, a veure si ens ho soluciona això al comitè arbitral.
Jo crec que no.
Partit.
No
creu?
Jo crec que sí. Jo crec
sí,
depèn, perquè que els ensenyin la imatge bona, eh?
No, però és que és la reacció.
Anem al partit del Girona. Hi ha un gol anul·lat al Girona, minut 26, i Ángel Herrera marca amb el cap i el VAR anul·la el gol per una posició incorrecta de Savinho 37 segons abans i amb dos atacs pel mig. Sergi, això està ben anul·lat o no?
Bueno, d'acord amb la normativa que està plena al VAR d'aquest any, sí. El que passa és que ningú se senta a pensar una mica. És a dir, quin avantatge té la Real Societat en que no li assenyalin el fora de joc en el primer moment? O s'agafa el primer moment i s'ha acabat, hi ha una posició interventària. 47 segons després no té cap sentit i l'únic que fa és malpensar. Ara, si li deixes bé tot l'argumentari que aquest any ha posat al VAR, diríem que està ben adorat. Però és incomprensible per l'afició.
Però hi ha un moment, Sergi, que la Real Societat té el control de la pilota. El que passa és que el perden ràpid, perquè Brais Méndez hi ha un moment que agafa la pilota i ha de fer una passada i perd la pilota. Jo entenc que aquí canvia la jugada.
Bueno, jo per mi són dos rebutjos. Jo per mi no hi ha control, per mi. Però bueno, és que és igual. Tant si hi ha control com si no, és un sense sentit. És a dir, un fora de joc, tu l'has d'assenyalar en seguida perquè a l'equip defensor no troba cap avantatge. L'únic que pot ser l'avantatge és el que ataca. I 47 de segons després no ho entén ningú al món del futbol, a excepció del que va fer aquesta redacció. Val? Per tant, si tu consideres que hi ha un control, a mi no m'ho va semblar, eh? Vull dir, però bueno, això sí que és debatible. Si consideres que hi ha un control, està mal anul·lat. Per mi van ser dos rebutjos ràpids per fer la pilota fora i per tant aquest estaria ben anul·lat.
Anem a la tercera jugada polèmica del cap de setmana. El gol anul·lat a Atlético de Madrid, gol de Savic, per fora de joc posicional de Saúl Íñiguez, que obstaculitzaria la visió del porter del Madrid, Lunin. Aquest està ben anul·lat, també?
Sí, aquest no ofereix cap dubte. Aquest és una altra cosa. També, si us fixeu, primer obre els braços. Després està dintre de l'àrea petita, l'àrea que es deien de meta, del meta. Per tant, allà no se'l pot tocar. I aquest senyor el va apretant, i el fica fins i tot dintre de la porteria. Per tant, es mou, participa i treu profit. El que passa és que si em permet el porter del Madrid, amb tots els meus respectes, és un tolla perquè t'has de ficar dintre de la porteria.
L'únic.
Qualsevol altre porter l'agafa per la samarreta i el fot cap a dintre el jugador rival. Però bueno, oi, això no puc arreglar-ho. Però està ben anul·lat aquest. No té debat.
Hi ha una altra qüestió sobre el Girona, ara que ja hem parlat del Madrid, que és l'expulsió d'Ali Blin, que fa que no pugui jugar el pròxim partit contra el Real Madrid. Aquí el Mitchell diu que d'Ali Blin simplement li va demanar que perquè estava allargant tant.
Bueno, en el caso de Daly me parece que... No he visto porque ha sido después justo de mi expulsión y Daley me dice que le ha dicho en inglés why 2 minutes only
2 minutes
esas han sido las palabras.
Per dir why 2 minutes, això és motiu de targeta groga, Sergi?
Bueno, allò és hijos de fruta. És a dir, tenint en compte que idiomàticament hi ha algun àrbitre que sap parlar el castellà amb prou feines, doncs no sé que haurà entès, però vull dir, això va amb el que posi a l'acte. Si a l'acte, no sé què ha posat exactament, perquè no he tingut temps de llegir-la, doncs és el que farà que es pugui recórrer o no. Però sempre que surts amb alguna paraula que a l'àrbitre li sona estranya, l'acabes amonestant. Jo recordo aquella època que hi havia jugadors sud-americans que venien aquí i ens deien «¿Qué cobraste?» I la pitu vermella i al carrer. I ens van explicar que el «¿Qué cobraste?» era que has pitado, no? Vam fotre 8 o 10 al carrer, aquest. És igual, no? Aquest no sé què haurà entès. Entre el que dic, el que s'entén i el que interpreten, doncs no vegis.
Sergi, moltíssimes...
És difícil que li treguin, és difícil que li treguin.
Sergi, gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer. Una abraçada.
Vinga, a vosaltres.
Estan molt sol·licitats al Carreras, que on havia d'anar?
No, havia d'anar a fer el Saragossa Sporting de Gijón.
Partides
en directe.
Que no a jugar.
No a jugar.
Jugar.
Fer un anàlisi tècnic del Saragossa Sporting de Gijón.
I el colegiado també tenia... També estava ocupat ara.
Sí?
Escolta, nos los quiten de les manos. Sols tenim els saperes i el boqui. Sí. Una pausa de 3 minuts.
Jo vaig al bàquer,
tu. Sí, vagi a l'ou.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC1 presenta... Versió RAC1. Des de Barcelona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Barcelona. De 3 a 6 de la tarda, versió RAC1, amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i BTV. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC1, tots som un. Amb el suport de CaixaBank i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
Mireu, nois, us presento. Aquest és el meu tiet Àngel.
A veure, el tiet. Per ella sóc com un pare, de fet.
Que no, que ets el meu tiet.
Però com si fos el seu pare. Home, si t'he estimat com un pare des de ben petita. Si més que un tiet sóc com un pare. Sí, sí, un pare.
Doncs au, ets el meu pare.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
A veure, Gerard, tanquem el capítol Moviola amb el col·legiado Sergi Albert, que també tenia avui tenia pressa. Abans, però, hem de parlar del que ens està afectant a tots, que és la sequera.
Sí, perquè, com sabeu, Catalunya està en emergència per sequera, amb les reserves dels embassaments i aqüífers al 16% de la seva capacitat, i això ha obligat a aplicar algunes restriccions que, si no sabeu com us afecten, ho podeu consultar a sequera.gencat.cat. sequera.gencat.cat, seleccioneu el vostre municipi i ho veureu. Hi ha consells molt bàsics que esperem que tots estigueu aplicant,
sí,
com, per exemple, fer dutxa en lloc de fer una banyera o posar una rentadora només quan estigui plena. Són consells que ens dona la Generalitat de Catalunya. Estalvia aigua, és urgent.
A veure,
això va al bar...
Espera que no et senti mal.
Ara. Ai, per favor, acerca del micrófono.
Això del bar no ha de ser tan complicat, perquè als anys 70, quan va començar la moviola, ja ho veien molt clar quan s'equivocaven els àrbitres. I ho he trobat en un reportatge que es va fer sobre aquella època. Any 1970, a la sala de la moviola, sentirem primer a l'operador de la moviola, que es deia Saturio, que és un nom que no havia sentit mai.
M'encanta el nom.
Saturio. Saturio.
És nom d'àrbit.
Sí, nom d'àrbit. I el periodista Fernando Ors. Las declaraciones contra los árbitros son durísimas, ya
lo
veo.
No sé si será porque lo veo muchas veces para atrás y para adelante, pero vamos, yo los veo perfectamente.
Mira, en la moviola lo que pasa es que los errores de los árbitros se ven a cámara lenta. Se ven muchísimos. Y normalmente vienen a salir a un promedio aproximadamente de 6 o 7 jugadas donde los árbitros se les ve al lado de la jugada y no la han sancionado. ¿Y esto demuestra que se venden o no? Esto demuestra que ellos no han querido pitar.
No han querido pitar,
no han querido pitar. Pam.
Això ja es veia... Sí, sí, amb aquella moviola...
No cal anar a la moviola. Ves qualsevol diumenge partits de...
Això fa 50 anys i avui, eh?
No avui, i avui.
Que va néixer l'arbitratge, que està amb una mica de nebulosa. En qualsevol cas, un dels càstings més llargs de la història serà el de qui ocuparà la banqueta al Barça la temporada que ve. S'ha obert a 6 mesos vista, pràcticament.
I si s'acaba reenganxant Xavi?
Ah, podria ser. Aquí a la redacció tenim la teoria de que si acaba guanyant algun títol, Lliga o Champions, li diran, queda't, i dirà, va, me quedo. Jo crec que serà tan fàcil de començar com això, però si no volgués quedar-se i decidís...
Si guanya alguna cosa...
Ya lo ha dicho, no se puede echar atrás.
Si gana Liga o Champions, ¿cómo va a irse? También dijo que renovaba hasta el 2025 y ahora dice que... ¿Dónde dije Liga, Diego?
La Cuca Barça ya está a punt pel juliol, ¿eh? La Cuca Barça.
Sí, no,
tenemos Cuca Barça.
Está preparado, pero
en el nuevo Camp Nou.
Molt passat. Bé, Deco no ha volgut donar pistes, no ha dit que tampoc seria Rafa Márquez, no ha volgut dir gaires detalls, però des del Mundo Deportivo ja es comença a posar un nom sobre la taula i aquest és l'alemany Hansi Flick. No sé com us queda de moment quan us dic aquest nom, en qualsevol cas, 58 anys, i per la gent que no el conegui, és el míster que va aconseguir guanyar per primer cop amb el Bayern de Munic els 6 títols en un mateix any, el sextet famós.
Pues aquest està bé.
Sí, sí. Comença a parlar...
Li dones 4 bràburs i escolta, ja està.
Sembla que estigui al súper, ara mateix. Aquest ja està bé, aquest
està molt bé i es marca la mana, que la marca la mana no dona problemes, eh?
Ha començat classes de castellà, això no sé si li farà massa il·lusió, si hauria de començar a aprendre català.
Home, pues per... No, pues així no.
Mira, Ter Stegen va començar a aprendre abans català que castellà.
Claro, i així està, que és el porter nostre.
Però no el parla, eh?
Que no l'hem sentit mai.
No, jo no l'he sentit. No, jo tampoc. Jo tampoc l'he sentit.
Joan Roger, ens interessa més un entrenador que sigui un marcià, que aterri aquí no sàpiga quin idioma parla el Barça, o al contrari, algú més experimentat que sàpiga quin pal o quin pa
sigui
el Barcelona i que tingui una mica més d'experiència amb el Barça?
Jo, clar, estem parlant ara, això és ciència-ficció, però a mi un nom que m'agradaria és el d'Arteta.
Miquel Arteta.
És el nom que més m'agradaria, i jo que entenc que ara mateix és impossible, ja va dir l'altre dia que seguiria, perquè coneix una mica el que és el Barça, perquè ha estat aquí, perquè va estar en Guardiola, perquè ha entrenat al màxim nivell, perquè m'agrada com jugar els seus equips. Clar, el Barça també ha d'anar al que pugui fitxar econòmicament i el que estigui disponible. I Hansi Flick té els pros, doncs evidentment va guanyar els 6 títols amb el Bayern i ho va fer de nassos, i després amb la selecció alemanya, que no li va anar gens bé i va haver de plegar. Em sembla una aposta. Em sembla una aposta amb un cert risc.
No m'agrada.
Jo tampoc.
No m'agrada perquè, de fet, jo tinc la impressió aquella selecció alemanya va perdre contra el Japó, o sigui, partits surrealistes.
Sí, va guanyar el Mundial amb Joachim Löw com a primer entrenador el 2014, però després és veritat que quan entra la federació a Alemanya, després acaba marxant.
Deu fer un any ara que el van destituir.
Sí,
jo crec que aquella selecció alemanya li va fer llit. On eren gent important, Gundogan i Ter Stegen, precisament. Jo no, què vols que et digui, jo no faria aquesta aposta, sincerament. Jo, si hagués de venir un alemany, hauria de ser Klopp.
Però
els altres no...
Però perquè ha de ser alemany, és a dir...
No, dic si ha de ser alemany. Ah. Per el Jan Nigra.
Perquè el president Nigra... Ell és innocent que la Porta ha fet una consulta a Guardiola. Quins noms li has dit?
Bé, jo he dit que l'Arteta és el Guardiola Hacendado. No sé si està preparat del tot. Els alemanys, ja sabeu que són caps quadrats, estaria difícil. Bé, jo recolzo el Xavi i que continuï.
Molts anys.
Pep, i el Domé Torrent, Domé Torrent, estaria bé.
Domé Torrent, també.
On para el...
No, estan, està a platja.
El Domé, sí, va acabar a la Sarai.
Vivint de puta mare.
Va tenir un pas molt fort.
Ara, en un moment, n'heu dit uns quants, el Joachim Löw, on para aquest?
Joachim Löw, des de que van sortir aquelles imatges, que això va baixar molt.
Sí, que s'olorava la xella, no?
I altres coses.
Sí, per favor.
Realment va ser un desastre. Però clar, i parlant de Joachim Löw, creieu que col·loquialment és un marrón o una oportunitat, ara, si entra l'Odo del Barça?
Les dues coses, és a dir, pel moment en què està l'equip, doncs home, has d'assumir que no està en el seu millor moment al Barça, però també tens la possibilitat d'enlairar-lo tu, no? És a dir, depèn de per on tu miris. Si ets optimista, jo crec que és un moment per dir, ara l'agafo jo i jo tornaré a fer gran al Barça, no? Quan Guardiola el va agafar, el Barça també estava en un moment de transició, no? És una oportunitat, també.
Jo no he sentit mai un entrenador dir que és un marrón agafar un Barça o un Madrid. M'entens? O sigui,
no, però hi ha segurament moments millors. També és un marrón agafar-lo després de Guardiola. Això
ja, jo me'n recordo un dia que estàvem en una tertúlia a Madrid, a la Sexta, i hi havia Jorge Valdano. Sí, recordo que era quan s'especulava que si Guardiola agafava l'equip. I recordo que Jorge Valdano em va dir si l'agafa ara és el millor moment per agafar l'equip. Era després de l'època.
Contràriament al que dèiem tots.
Sí,
tots
dèiem, és més, jo li vaig dir, hombre, però que experiència... Em va dir, és el millor moment perquè agafi el Barça Pep Guardiola. I mira, crec que ho va clavar. Sí, vull dir que a vegades, quan sembla que les coses van pitjor, és el millor moment per entrar en un equip com el Barça.
Aquí la crisi per això és doble, perquè és esportiva i econòmica. No?
Bueno, Rafa, tu preparado, no?
Bueno, yo estoy predispuesto.
Pues que no sigui Rafa Márquez al final... Sí.
Tengo la cuca Barça preparada, tengo todo.
Exacte, que no sigui finalment Rafa Márquez
per pesat, igual al final el preci dius, escolta, tu.
Bueno, tu, si ho fas barat...
No el va descartar a l'entrevista aquí amb Racó, no el va descartar,
no.
Ha
parlat d'una solució imaginativa.
Sí, que no sigui Rafa Márquez i unes enxilades. Mira, hem de deixar-ho demà. Ah, sí, què? Com ha acabat?
La gent diu que va caure com Negreira. Un 67,9%.
Em tenen...
La respuesta nuestra...
Va ser una trupa, un supercat.
Va caure com Negreira! Demà.
Adéu.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Quan la realitat és trista i avorrida,
el millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles amb Lou Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al Teatre Poliorama.
Més de 2.800 beques, 80 noves aules, 51 bous d'aigua. Fa 20 anys que som presents a Malawi i a Kènia. Som Active Africa, una petita ONG, però que fa grans coses. I volem celebrar-ho amb tu el 15 de febrer a les 21 hores al Palau de la Música. Vine al concert solidari amb The Gospel Bio Choir. 20 anys d'Active Africa. Entrades a palaumusica.cat.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data, 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Tenets una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Un minut, pràcticament 30 segons, arribarem a les 8. Saludem a la Bayonesta. Ana, bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. Bueno,
conegut ara a les 7 que el rei Carles III doncs, ha anunciat pel Palau de Buckingham que sí. Pateix càncer, per sí. Tant no sabem...
No han dit quin tipus, sí que han dit que li van detectar mentre li feien unes proves per un problema a la pròstata que va tenir. Diuen que ja ha començat el tractament i que tornarà a la feina doncs, el més aviat possible.
Molt bé, doncs d'això i d'altres coses